TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. El govern ha reforçat amb 31 professionals el servei que gestiona les ajudes a persones en situació de dependència. Aquest augment de plantilla forma part del pla de xoc anunciat per l'executiu per reduir les llistes d'espera. Entre les noves places creades hi ha treballadors socials, psicòlegs i valoradores sanitaris. Forma part de les millores laborals, amb reducció de càrrega de feina inclosa, del nou conveni laboral del servei d'ajuda a domicili. Sandra Fernández és la consellera de Benestar Social i Famílies.
Y un compromiso del Gobierno, que era pagar las horas del servicio de ayuda a domicilio que no se habían efectuado por causas que no eran imputables a la empresa. De esta forma, los trabajadores podrán cobrar también estas horas siempre que pues sea imputable no haber realizado esas horas por una cuestión que afecta directamente a la persona usuaria.
L'empresari Matías Kuhn ha pagat a Hisenda al voltant de 15 milions d'euros per saldar el deute tributari que tenia i evitar l'augment del muntant pels interessos dels processos judicials que té oberts. Aquests doblers s'han transferit d'una fiança que l'empresari tenia embargada de la indemnització que li correspon per la desclassificació del terreny on anava a aixecar una urbanització ubicada en el port de Solla, segons han explicat Europa Press fonts del cas. L'abonament, però, no implica el reconeixement dels possibles delictes d'alçament de béns, estafa processal i insolvència punible pels quals l'investiga un jutjat de Palma, el qual va acudir el mes d'octubre passat i on es va acollir el seu dret a no declarar. La setmana que ve arrenca la campanya de cria del voltor negre. Un grup de voluntaris ja ha rebut una formació per protegir les zones de reproducció d'aquesta au protegida, que té lloc de mitjan febrer a mitjan juny. Per evitar que les persones s'hi acostin i espantin els animals, un centenar de persones informaran als excursionistes de quines són les zones protegides. És una campanya que té lloc els caps de setmana i els dies festius i que coordina la Fundació Vida Silvestre a la Mediterrània. Pep Tàpia és el coordinador d'aquest projecte.
A més d'informar de quines són les zones que no se pot anar i quines sí, recomanen rutes alternatives perquè ja que la gent ha sortit a caminar, que no hagin de tornar. I els recomanen rutes alternatives perquè pugui continuar en la seva excursió.
Xena i Còrmica han inaugurat aquesta hora baixa el cicle jazz a Calvià, una cita imprescindible per als amants d'aquest gènere en el municipi. Amb el seu jazz fusió, l'artista calvianera ha oferit un repertori basat en els grans clàssics populars nord-americans, però adaptant també cançons provinents d'altres estils musicals.
Tornar a casa és una meravella, estic supercontenta. A més, aquesta sala és on fèiem les audicions de violí i de piano quan anàvem a l'Escola de Música de Calvià, i la veritat és que és molt emocionant tornar aquí. Un concert que és molt dinàmic. Hem fet una recerca, estic ara mateix amb una recerca del meu segon projecte, i de moment estic a la part d'investigació. Hem recercat un poc un parell de jazz estàndards que no són molt comuns i els hem versionat un poc, i també hi ha un poc d'influència meva perquè jo som mig irlandesa.
I un darrer apunt internacional, al Manco dues persones han mort i 25 han resultat ferides en atacs israelians efectuats les darreres hores a la franja de Gaza, segons l'últim balanç del Ministeri de Salut d'aquest enclavament, que recordem està sota el control del moviment islamista palestí Hamas. Així, el balanç total sobrepassa els 72.000 morts per aquest conflicte armat i més de 170.000 serien els ferits. És tot, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. El 70% dels sòls dels terrenys d'Europa estan contaminats per pesticides. És la conclusió d'un estudi que s'ha presentat aquesta setmana i on han treballat 10 institucions de recerca, coordinades des de la Universitat de Vigo. L'ingredient actiu més detectat ha estat l'herbicida glifosat, que segur que tots coneixeu per la polèmica que sempre l'acompanya. I la majoria dels plaguicides es varen trobar a sòls agrícoles, però també a boscos i praderies. És una contaminació a gran escala que redueix la biodiversitat, afecta també la salut humana i empobreix els propis camps de cultiu, empobreix la terra. I aquest estudi, publicat a Nature, es presenta just en el moment en què la Unió Europea, que havia anunciat que prohibiria els pesticides més perillosos, hi ha renunciat per les pressions de la indústria química. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui al Nautilus tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau a en Jo al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, avui al Periscopi comentarem aquest estudi sobre la contaminació dels sòls, no?
Efectivament, encara que també hi ha més temes, perquè també hauríem de parlar del declivi dels ànecs i altres qüestions que ja anirem veient.
Bé, ja veurem que mos dona temps. I a més, ja sabeu que entre els principals damnificats per l'ús de pesticides en els camps hi ha els insectes. Avui parlarem d'una papallola que pràcticament podem veure tot l'any a les illes i que resulta que és el lepidòpter que realitza les migracions més llargues i més espectaculars. Aquesta nit parlam amb un investigador de l'Institut Botànic de Barcelona, en Gerard Talavera, que ha estudiat aquestes migracions i ha descobert coses fascinants. I estan parlant de la migradora dels cards, l'espècie Vanessa Carduí.
I després parlarem de la neu rosa de l'Antàrtida, d'una investigació que ha determinat que els blooms d'algues sobre la neu i el gel augmenten la seva extensió cada any i això pot tenir conseqüències en el desglaç. M'ho explicarà des de l'Antàrtida l'investigador de l'ICMAN CSIC, Alejandro Román.
Anar-me'n a l'Antàrtida és la nostra manera de recordar la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví, una pionera en les investigacions a aquest continent que mos ha deixat aquesta setmana.
I com aquest pròxim dimecres, dia 11, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, avui volem que conegueu a una altra pionera, la dona que va demostrar a mitjans del segle XIX l'efecte hivernacle que tothom va oblidar fins que els seus estudis no van ser rescatats fa només 16 anys.
I després traiem el periscopi, que ja us hem avançat d'acabar, així que seguim l'ordre i anem a parlar de papallones, de la migradora dels cards, concretament. Quan parlam de grans migracions d'animals, tots pensam en les aus migratòries, que a més a les nostres illes ja sabeu que tenen una important zona de descans. Però no solen pensar que hi ha un altre grup d'animals que realitzen migracions extraordinàries i també arriben a Balears. Ens refereixo als insectes, alguns insectes. I avui coneixerem la migració d'una papallola especial, la migradora dels cards, i coneixerem també un investigador que al llarg dels anys ha descobert coses molt interessants sobre els moviments d'aquestes papalloles. És científic titular del CSIC, l'Institut Botànic de Barcelona, i ja el saludam, Gerard Talavera. Molt bona nit des d'Eivissa i benvingut al Nautilus.
Hola, molt bona nit i gràcies per convidar-me.
Bé, el circuit migratori de les papalloles és similar al de les aus?
Doncs bé, és una pregunta molt interessant, perquè si ho responem a nivell general, podríem dir que hi ha algunes papallones que sí que fan migracions tan llargues com poden fer algunes aus. Ara bé, si matisem, cada espècie de papallona, igual que moltes espècies d'aus, tenen els seus propis cicles migratoris i les seves pròpies rutes. Llavors, si comparem a grans termes, sí, poden fer cicles similars, però si mirem espècie per espècie, llavors hi ha matisos que podríem parlar d'una en una.
Ja, clar. Bé, donem a parlar d'una en concret, a més. En el que crec que és el treball més recent que heu publicat, dut a terme amb investigació genètica de papalloles d'Àfrica i Europa, heu esbrinat que les papalloles de l'hemisferi sud i les de l'hemisferi nord tenen un circuit migratori independent. Explica'm-vos què vol dir això.
Doncs sí, aquest és una publicació que hem tret fa molt recentment, però és un treball que portem molts anys fent aquest estudi i partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses, i també perquè la posició del Sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors nosaltres vam estudiar la migradora dels cards, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar. Perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica al seu genoma que sí. fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però en insectes això no ho havíem vist, i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
Jo crec que en baus un exemple serien els papamosques, i això ha dut, a més, s'ha implicat que hi hagi poblacions diferents, ens refereix que espècies diferents. Això podria també passar amb les papalloles.
Exacte. És a dir, aquesta mena de divisió migratòria a llarg termini el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi amb l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per possiblement tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
I quina seria la frontera entre els dos poblacions, el Sàhara?
Doncs aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes, perquè la migració passi. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'Equador, a la línia de l'Equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben en l'espai. No es troben, és a dir, estan fent migracions en paral·lel, unes cap al nord i unes altres cap al sud, però mai es troben.
Bé, quan parlant de la migració una papallola, sempre és multigeneracional o no? I com ho fan?
Aquesta és una característica de la migració d'insectes i és ben diferent de la migració dels vertebrats.
Clar.
És a dir, en el cas dels vertebrats, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc, i la manera amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions. És a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels cards, tenim fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle. És a dir, si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions, bàsicament. Sí.
Bé, encara és més extraordinari que sigui així, no? Perquè que ho faci una sola au, encara, bé, ho podem explicar millor, però que aquest recorregut sempre, al llarg de totes les generacions, l'arribin a completar això, teves generacions, com us diu, encara em pareix més extraordinari, clar.
Bé, és totalment així. De fet, deixa'm fer un matís aquí, perquè, clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa és que al final acaben dibuixant rutes o patrons migratoris en l'espai que són molt similars. El que passa que venen donats per efectes completament diferents. Les papallones van seguint on l'hàbitat és òptim. És a dir, van avançant i allà on troben hàbitat s'hi queden. I quan aquest hàbitat es degrada, continuen. Llavors, el que passa és que com que l'estacionalitat sí que es repeteix cada any, doncs les migracions de papallones també es repeteixen més o menys de la mateixa manera cada any. Però amb les aus no és així, perquè les aus tenen memòria, les aus aprenen i saben exactament a quin lloc han d'anar a criar o a quin lloc han d'anar a passar l'hivern. I això és una cosa que li diem la filopatria, és a dir, que estan adaptades a orientar-se molt bé per arribar a un punt en concret.
I
això les papallones no ho tenen tant.
Molt bé. Bé, i saben quan viu una papallona dels cards, una migradora dels cards?
Sí, tenim bastant calculat. Sí, tenim en compte els estadis immadurs, que això a vegades ens oblidem, és a dir, d'ou a adult. D'ou a adult serien unes entre 2 i 4 setmanes, depenent de la temperatura on estan creixent. I com a adult, entre 3 i 5 setmanes. És a dir, que podem tenir una vida de fins a 2 mesos, però amb molta variació. Per exemple, les papallones que crien a llocs molt càlids de l'Àfrica es poden desenvolupar molt ràpid. En 2 o 3 setmanes podem anar d'ou a adult. En canvi, en llocs més freds, com el nord d'Europa, el cicle es pot allargar fins a 2 mesos.
Bé, hem parlat d'aquestes migracions multigeneracionals, però així tot, un sol exemplar és capaç, per exemple, de creuar la Mediterrània i arribar a les Illes o a Catalunya. Això ja és extraordinari. Heu calculat que poden creuar distàncies de més de 500 quilòmetres, de 500 quilòmetres, i fins i tot a mar obert. Això, bé, sorprèn per una fràgil papallola, no?
Bé, de fet, t'has deixat un zero, no 500, no, 5.000.
5.000, va. Vaja, sí. 5.000.
L'any passat vam poder demostrar un vol d'unes papallones, d'unes migradores del Hart, que havien creuat l'oceà Atlàntic des de l'Àfrica fins a Sud-amèrica, sense aturar-se. I això és molt, molt extraordinari. Tot i així, 500 quilòmetres per creuar la Mediterrània i 2.000 creuen el Sàhara ja és una autèntica barbaritat. Sí, és molt extraordinari per un insecte, per això tenim pocs insectes que són els que poden fer migracions de llarga distància tan grans com aquestes.
Bé, creu el desert també sembla prodigiós. Els estudis que heu publicat es donen tantes respostes com preguntes noves. Es plantegen, clar, lo normal a la ciència. I una de les preguntes que sembla pendent és com ajusten els insectes la seva fisiologia, altitud de vol o cronograma de migració diurna per travessar amb èxit el Sàhara, per exemple. Tenim alguna hipòtesi?
Bé, aquí tenim més, com bé dius, més preguntes que respostes, perquè és un comportament, el migratori, molt, molt complex, on entren moltes variables diferents que interaccionen entre elles. Algunes són fisiològiques, altres són de comportament, i altres són energètiques, etcètera, no? Llavors, el que sí que sabem, per exemple, és que el que fa aquesta espècie és endarrerir el desenvolupament sexual per invertir tota la seva energia en la migració, en comptes d'en la reproducció. És a dir, per exemple, les femelles no comencen a desenvolupar ous més tard que la resta de papallones. Això pot optimitzar la seva capacitat de vol per invertir tota la seva energia en volar. Llavors, més tard, quan han acabat la migració, és quan comencen a desenvolupar-se sexualment. Per exemple, aquest és un dels casos. A nivell d'altitud de vol i com creuen el Sàhara, això és una cosa que ja estem treballant, però que és també molt complexa. Les nostres observacions són diverses. Nosaltres podem veure la papallona migrant a nivell de terra, a nivell de terra al mig del Sàhara, o de vegades també s'han detectat, que se sap per radars, que estan a 500 o 1.000 metres d'alçada. Això és algo que no acabem d'entendre, però que pot anar relacionat amb la utilització de vents òptims que vagin en la direcció que elles volen. I quan el cronograma com es explicava abans, té una mica a veure amb els senyals ambientals. És a dir, quan les papallones allà on estan criant tenen un senyal que és un senyal d'alarma per elles, doncs activen una sèrie de mecanismes bioquímics i genètics que fa que comencin a comportar-se d'una manera diferent. Si aquests estímuls no hi són, doncs el comportament canvia. I aquests estímuls poden ser tan diversos com el canvi del fotoperíode, és a dir, quantes hores de llum tenim al dia, el canvi de temperatura, és a dir, el canvi d'estacionalitat, si tenim molta humitat en l'ambient o si tenim molt poc menjar i les larves estan estressades perquè no troben o no estan engreixant-se el que haurien d'engreixar-se, o per densitat de larves en una mateixa planta. O sigui, hi ha un munt de factors que poden afectar aquest comportament.
Clar, són moltes variables, està clar. I veia aquestes que venen, que arriben a Balears o a Catalunya, d'on venen, fins on arriben, a quina època? Com us pots explicar de com són aquestes migracions?
Doncs mira, si intentéssim reproduir o predir quines són les migracions, per exemple, a Balears, sí que tenim un patró que és recurrent, perquè s'ha estat monitoritzant durant molts anys, i sabem que les papallones comencen a arribar amb onades de diferents tamanys cap a finals de març. Llavors tenim un pic a l'abril, potser al maig, depèn de l'any, perquè això sempre depèn de les condicions del lloc d'origen, i després del maig, el que trobem és que les zones baixes, de costa o així, comencen a desaparèixer i les comencem a trobar més en alçada, o més al nord latitudinalment. És a dir, a Balears el pic estaria entre finals de març i el maig, i després tenir un altre pic, que és la tardor, que és la migració de tornada. El que passa que aquesta és menys visible, perquè sovint el que fan és vols directes des del nord d'Europa fins al subsàhara. Llavors, cap al novembre sí que podeu veure una mica més de presència d'aquesta espècie.
Bé, ja anem acabant, però m'agradaria saber si totes aquestes investigacions us aporten més informació sobre com podria aquesta espècie afrontar el canvi climàtic.
Doncs sí, estem treballant i és una pregunta que ens interessa molt, perquè de la mateixa manera que Naus s'ha estat fent recerca sobre com el canvi climàtic ràpid que estan exposades està canviant el comportament d'aquestes espècies, fins i tot afectant la seva fitness, perquè de vegades o bé es perden o bé arriben a zones que no són òptimes. Les zones que havien après que eren bones per reproduir-se ara no ho són, i llavors està implicant mortalitat, etc. En aus, en insectes no en sabem gaire res. Llavors, és difícil estudiar això, però mitjançant models, ara que entenem molt millor quin és el cicle, on estan cada mes, podem projectar cap al futur i segons els models climàtics podem entendre que sí que estan havent-hi canvis significatius. Ja. I ho hem mirat també cap enrere, i des dels anys 70 fins ara també hi ha hagut canvis significatius en l'àrea que poden explotar com a hàbitat òptim cada mes. Llavors, podem dir que és incert. Ara mateix podem dir que és incert. El que sí que sabem és que afectarà. No sabem si en positiu o en negatiu. És una espècie generalista, és una espècie que treu profit dels canvis moltes vegades, perquè pot viure es pot alimentar de molts tipus de plantes, té una tolerància a la temperatura molt àmplia, la podem veure en un desert, però la podem veure a les muntanyes, també, saps? Llavors, és una mica incert. Yeah. El que sí que sabem és que s'està enfrontant a canvis i que això té un estrès per l'espècie i per les dinàmiques poblacionals.
Clar, com tots. Bé, estirem pendents de les vostres investigacions. Ho deixem aquí. Gerard Talavera, científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona. Mil gràcies, hem après molt avui amb tu. Gràcies, molt bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Tres ràdios, coneixement. IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. I ara amb un anam a l'Antàrtida. Un estudi liderat per l'Institut de Ciències Marines d'Andalusia, l'INMAN-CSIC, en participació de la Universitat de Cádiz i la Universitat del País Basc, revela que les floracions d'algues vermelles sobre el gel i la neu de l'Antàrtida són molt més extenses del que pensàvem fins ara. I què vol dir això? Quines conseqüències té o pot tenir per al clima global? Bé, i ara li preguntarem al primer autor del treball, l'investigador de l'INMAN-CSIC, que ha liderat aquest treball, i quan he dit que aniríem a l'Antàrtida, volia dir que el nostre convidat és allí ara mateix. I el saludam ja, Alejandro Román. Muy buenas noches desde Eivissa. Bienvenido al Nautilus.
Hola, muy buenas noches desde aquí, desde la Antártida.
Bueno, ya que estamos en la Antártida, esta semana ha fallecido Josefina Castellví, bióloga pionera en las investigaciones en la Antártida, precisamente, así que hablar contigo y de tu investigación nos parece, bueno, una buena manera de recordarla. Cuéntanos dónde estás exactamente y en qué zona habéis estado investigando estos blooms de algas.
Bueno, ahora mismo me encuentro en la base antártica española Gabriel de Castilla, que está en Isla de Excepción, en el archipiélago de la Shetland del Sur, y dentro de una semana aproximadamente nos desplazaremos a la base antártica española Juan Carlos I en Isla Livingston, que es donde estamos desarrollando sobre todo los estudios de estas floraciones de alga roja, aunque eso no quita que si la encontramos por aquí, por Isla Livingston, también le echaremos un vistazo.
Ah, muy bien. Tal vez algunos oyentes no tengan muy claro de qué hablamos. ¿A qué llamamos nieve rosa?
Pues la nieve rosa son floraciones de una serie de organismos heterotróficos y fotosintéticos que, debido a las condiciones específicas, ¿no?, que se dan en la Antártida, de condiciones extremas de mucho frío, de mucha humedad, de la presencia de nieve de hielo, la presencia de colonia de otros organismos como pueden ser pingüinos, lobos marinos, pues esto favorece que se desarrollen en la nieve, ¿no?, y que vayan desarrollando una serie de pigmentos fotosintéticos que, en base a su respuesta a la radiación que reciben, pues pueden adquirir un color u otro, porque son pigmentos fotoprotectores.
Ajá. Bueno, vamos a los resultados. El estudio abarca un periodo de 6 años, de 2018 a 2024. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de algas sobre el hielo o la nieve en estos años? Cuéntanos.
Pues realmente uno de los problemas que hay en la Antártida cuando se trabaja con imágenes de satélite o con imágenes de drones es que hay cobertura nubosa casi permanente, ¿no? Casi todos los días.
Claro.
Entonces cogimos un periodo de tiempo muy amplio en el que pudimos observar dónde estas floraciones alcanzaban su máximo dentro del verano austral, que abarca entre enero y primeros de marzo aproximadamente. Lo que sí hemos estado viendo en este periodo de estudio, ¿no? Aunque unos años tenemos imágenes de unas islas concretas, otras imágenes de otras, es que estas floraciones perduran un poquito más en el tiempo, o eso parece observarse, ¿no? Que duran un poquito más en el mes de marzo, o empiezan un poquito antes en el mes de diciembre, porque son floraciones estacionales, porque durante el invierno quedan cubiertas por la capa de nieve. Entonces, bueno, lo que sí hemos podido ver de un año para otro viniendo aquí a la Antártida es que aparecen en un poco más de extensión, ¿no? Y como mayor viveza, ¿no? Que se ve con más facilidad.
Ajá. Bueno, ahora hablaremos del método que habéis usado, pero tenemos que entender que este aumento, que una mayor duración de las floraciones se debe a un desequilibrio.
Sí, bueno, es cierto, ¿no? Que estas algas en la nieve necesitan que se derrita un poco la superficie de hielo o de nieve para poder vivir, ¿no? Entonces esa presencia de agua líquida favorece que se desarrollen. Entonces lo que está ocurriendo, que el cambio climático, ¿no? El aumento de la temperatura aquí también en la Antártida, pues está provocando que se derrita el deshielo y que favorezca, o sea, que se produzca el deshielo y que favorezca la aparición de estas floraciones masivas de algas roja. A su vez, estas tienen un impacto que favorece que se derrita también el hielo, ¿no? Que ahora
claro,
lo comentaremos.
Claro, sí, vamos a hablar ahora de las consecuencias. Sí. ¿Qué consecuencias tiene una mayor extensión de estos blooms de algas?
Pues por un lado, ¿no? Que aparezcan estas floraciones, lo que produce estos blooms es que se oscurezca la superficie de la nieve. Entonces, al oscurecerse la superficie de la nieve, afecta al albedo superficial, que es la capacidad que tiene la nieve de reflejar la radiación solar y, por tanto, puede llegar a acelerar lo que es el deshielo, ¿no? Entonces, lo que ocurre, cuanto más deshielo hay o más floraciones de nieve hay, pues estas tienden a extenderse hacia adentro, ¿no? Hacia lo que es de la zona costera hacia el interior de las islas. Entonces, que cada vez pues vemos que favorecen que esto se acelere, ¿no? Además, también intervienen en ciclos de otros nutrientes, del carbono, participan en cadenas tróficas polares, ¿no? Entre otros impactos que estas pueden tener.
Ajá. Es decir, el calentamiento podría ser, podría explicar el desequilibrio y al mismo tiempo provoca más calentamiento, claro.
Más que calentamiento, provoca deshielo directamente.
Más deshielo, ¿no? Claro.
Es uno de los impactos directos.
Claro. Hace año y medio me mostraron esta nieve rosa en las montañas de Svalbard y en la banquisa del Polo Norte, y doy por hecho que hablamos del mismo fenómeno. ¿Había estudios previos similares en el Ártico o en la Antártida que os hayan permitido comparar resultados, saber previamente qué os ibais a encontrar?
Sí, de hecho, hay estudios ya pioneros, ¿no? No solo en la Antártida, sino también se ha estudiado en la zona del Ártico, en el Ártico canadiense, de investigadores que han utilizado técnicas muy similares, pero nunca con drones, ¿no? Técnicas que han inspirado en parte también las que hemos realizado nosotros. Y también se ha documentado la aparición en zonas alpinas, en los mismos Alpes, en zonas más de Europa continental. Y bueno, parece que es un fenómeno que está ampliamente distribuido, ¿no? De hecho, futuros estudios que realicemos nos gustaría aprovechar que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del CSIC en inteligencia artificial, ¿no? En financiar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que, entre otras cosas, pueden favorecer y ayudar a que se pueda investigar este tipo de fenómenos no solo en la Antártida, sino también un poco más a nivel global, ¿no?
Claro. Bueno, explícanos entonces el método de esta investigación. ¿Cómo habéis medido la cantidad de nieve y de hielo pigmentada por estas algas?
Pues una de las ventajas que tiene utilizar drones, como he mencionado anteriormente, es que no se ve afectado por alguna de las limitaciones que tiene la teledetección por satélite, como por ejemplo el caso de la cobertura nubosa, ¿no? Además de que alcanzas una resolución, que es la capacidad de observar la superficie, el tamaño del píxel que obtienes en la imagen final, que es mucho, hila mucho más fino, ¿no?, que con la teledetección por satélite. Entonces, empleamos un sensor hiperespectral, que a diferencia de una cámara óptica visible en RGB o de un sensor multiespectral, tiene cubre todo el espectro electromagnético entre las longitudes de ondas del azul, pasando por el verde, por el rojo, por el infrarrojo, hasta casi alcanzar el bien avanzado el infrarrojo, ¿no? Entonces, con esta información se obtuvo una librería espectral, que es como una base de datos de cómo este alga roja o cómo le afecta, cómo refleja la radiación solar. Entonces, esta información después la adaptamos a datos de satélite para poder detectar el alga roja en imagen de satélite. Entonces, en pocas palabras, para hilar más fino, se utilizan datos de drones como base para poder trabajar sobre datos de satélite. Por lo tanto, el método nos permitió hilar más fino en estas propiedades del alga, que dependen también de sus pigmentos fotosintéticos.
Ajá. ¿Estamos hablando de una sola especie de alga o de varias?
Hay varias especies, ¿no? Pero por lo general suele ser una, que es la sanguínea nivaloides, anteriormente conocida como Chlamydomonas nivalis,
¿sí?,
que además, de hecho, en función a cómo le afecta la radiación solar o cómo incide sobre ella, pasa de color verde a color rojo, porque adquiere una serie de carotenoides protectores, fotoprotectores, que le da ese color rojizo que conocemos, ¿no? Entonces, aquí en la Antártida es muy habitual estudiar lo que es las floraciones de alga en la nieve de color verde y de color rojo, que también las encuentras de color naranja, color amarillo, color rosa, vamos, que tienes una amplia gama de colores.
Ajá. ¿Necesitaremos series temporales más largas para poder valorar bien esta tendencia?
Sí, de hecho, en nuestro caso estamos trabajando con imágenes de satélites de Sentinel-2, el satélite de Copernicus, de la Agencia Espacial Europea, que la resolución es de 10 metros píxeles y tenemos datos desde el año 2017-2018. Entonces, para poder ver tendencias, lo ideal sería trabajar con imágenes de Landsat, que tiene una serie temporal mucho más amplia, y poder ver cuál ha sido, digamos, la evolución, ¿no?, la fenología de estos organismos que se encuentran en la nieve. Cierto que también con herramientas, como he dicho, de inteligencia artificial, técnicas de superresolución, se puede mejorar esta resolución de Landsat, y a lo mejor se pueden realizar estudios mucho más interesantes en el futuro.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir acabando, pero no sé si nos hemos dejado alguna cosa que quieras añadir o destacar.
No, bueno, solo mencionar, ¿no?, que la Antártida al final es una zona en la que todo lo que está ocurriendo a nivel global, pues aquí tiene como un impacto mayor, y las repercusiones se ven más a simple vista, ¿no?, que tú mismo por aquí te puedes dar cuenta. Entonces, bueno, esto solo es un ejemplo más, que gracias a los drones, gracias al satélite, se puede ver o se puede ilustrar visualmente, pero un ejemplo más de que el planeta está en constante cambio y que tenemos que actuar para que se puedan revertir todos estos fenómenos, ¿no?, que estamos observando.
Bien, pues si acabamos con este mensaje, que es muy importante. Alejandro Román, investigador del INMAN CSIC, mil gracias por atender al Nautilus DIV3 Radio desde la Antártida.
Nada, muchas gracias a vosotros por el interés y nada, que pasen un buen fin de semana.
Hasta otra, igualmente.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
I was clean, Petra, I was young and an actress. When you knelt by my mattress and asked for my hand, but I was sad, you asked it as I.
Quan avui, parlant de canvi climàtic, d'efecte hivernacle o de l'impacte del diòxid de carboni a l'atmosfera, Acostumam a pensar que són conceptes relativament recents, propis del segle XX o fins i tot del segle XXI. Però la realitat és una altra. A mitjans del segle XIX, quan encara no existia ni tan sols el terme crisi climàtica, una persona ja havia descrit en claretat com alguns gasos retenen la calor i poden escalfar el planeta. Aquesta persona era una dona, es deia Eunice Newton Foote, i malgrat la importància del seu descobriment, el seu nom va quedar fora de la història de la ciència durant més de 150 anys.
Eunice Newton Foote va viure als Estats Units en una època en què la ciència era un espai gairebé exclusiu dels homes, no només perquè les dones no acostumaven a tenir accés a estudis superiors o institucions científiques, sinó perquè sovint ni tan sols se les considerava interlocutores vàlides dins el món acadèmic. Tot i això, Foote tenia formació, inquietuds intel·lectuals i una clara voluntat d'entendre com funcionava el món natural. També estava vinculada a moviments socials progressistes com el sufragisme i defensava activament el dret de les dones a participar en la vida pública i científica.
En aquest context, Foote es va fer una pregunta aparentment senzilla, però clau. Què passa quan diferents gasos s'exposen a la llum del sol? Per respondre-la, va dur a terme una sèrie d'experiments senzills utilitzant els recursos que tenia al seu abast. Cilindres de vidre, termòmetres i diversos tipus de gasos. Els col·locava al sol i mesurava com augmentava la temperatura en cada cas. No era un experiment espectacular ni tecnològicament avançat, però sí prou rigorós i metòdic i original. I els resultats que va obtenir eren molt clars.
Quan Foote va introduir diòxid de carboni dins aquests recipients, va observar que aquest gas s'escalfava més que l'aire normal i que, a més, retenia la calor durant més temps. A partir d'aquesta observació, va fer un pas fonamental. Va connectar l'experiment amb el comportament del planeta. En el seu article publicat l'any 1856, Foote afirmava que una atmosfera amb una concentració elevada de CO2 tindria com a conseqüència un augment de la temperatura global. Sense utilitzar el llenguatge actual, estava descrivint el principi bàsic de l'efecte hivernacle.
El seu treball es va presentar aquell mateix any en una reunió de l'Associació Americana per l'Avanç de la Ciència, però hi ha un detall revelador de la situació de les dones a la ciència del segle XIX. Eunice Newton Foote no va llegir personalment el seu propi estudi. Ho va fer un home, en nom seu, el físic Joseph Henry, que potser us soni pels seus treballs en l'electromagnetisme. L'article de Foote es va publicar, però no va tenir gaire ressò ni va generar debat dins de la comunitat científica. Amb el pas del temps, aquell test va quedar arraconat, ignorat i oblidat. While the church
discouraged English. 3 anys més tard, el científic irlandès John Tyndall, que a qui avui coneixem com el pare fundador de la ciència del canvi climàtic, va publicar investigacions sobre l'absorció de la calor per part dels gasos atmosfèrics. Els seus estudis sí que van tenir reconeixement i difusió i el seu nom va quedar associat durant dècades a la descoberta de l'efecte hivernacle. El nom d'Eunice Newton Foote, en canvi, no apareixia als llibres de text ni als relats oficials de la història de la ciència.
Aquest silenci es va allargar durant més de 150 anys. Durant tot aquest temps, la contribució de Foote va romandre pràcticament invisible, fins que l'any 2010 es va produir un fet casual. Un investigador va recuperar el seu article revisant publicacions antigues. Llegit en perspectiva actual, el test deixava clar que Foote havia arribat a conclusions fonamentals molt abans que altres científics més coneguts. A partir d'aquí, la seva figura va començar lentament a recuperar-se.
Va ser el geòleg retirat Raymond Sorenson qui va redescobrir Foote. Sorenson era aficionat a col·leccionar llibres tècnics antics i va anar llegint un exemplar d'un anuari científic que va descobrir el primer treball de Foote publicat fa 170 anys a la revista d'American Journal of Science and Arts.
Avui explicar la història de Eunice Newton Foote no és només reconèixer una pionera del coneixement climàtic. Està bé una manera d'entendre com s'ha construït la història de la ciència, quines veus han estat escoltades i quines han quedat al marge. En un moment en què el canvi climàtic és un dels grans reptes globals, recordar Foote és especialment significatiu, perquè ella va ser una de les primeres persones a advertir que un gas invisible podia tenir un impacte enorme sobre la temperatura del planeta.
Eunice Newton Foote va fer ciència quan gairebé ningú esperava que una dona la fes. Va observar, va experimentar i va treure conclusions encertades. El fet que el seu nom hagi tardat tant a ser reconegut diu molt del passat, però també ens interpel·la en el present, perquè explicar bé aquestes històries és una manera de fer ciència més justa, més completa i més honesta.
Us recordem que l'11, el dimecres, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, i si buscau a la web i a les xarxes del CSIC, trobareu que es fan moltes activitats a diferents llocs del país, i si sou professors, trobareu recursos molt interessants per a les vostres classes. I, per cert, aquesta cançó tan estupenda que hem aprofitat per parlar-vos de Eunice Newton Foote és Cleopatra, d'un grup que es diu The Lumineers. I've read this script and the costume fits, so I play my part. Petres Ràdios, investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Exacte, i no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.
Començam aquí al Periscopi amb una dada alarmant que ja vos havíem dit al principi del programa. El 70% dels sòls europeus està contaminat per pesticides.
L'estudi va analitzar els efectes de 63 pesticides comuns. Es van prendre 373 mostres de camps agrícoles, boscos i també praderies de 26 països europeus. El més abundant és el glifosat, com dèiem a l'inici del programa. Es troba, evidentment, a terrenys dedicats a l'agricultura, però també crida l'atenció que es trobi també a boscos i praderies que amb presència d'aquestes substàncies tòxiques.
Clar, aquestes substàncies es pulveritzen i per això, clar, ho enverinen tot. Quines afectacions ha detectat aquest estudi?
S'ha demostrat un impacte important en diversos organismes que són beneficiosos pel sòl. Hi ha un tipus de fong que són importants per als cultius perquè ajuden a les arrels a absorbir l'aigua i també els nutrients i que es veuen especialment afectats per aquests herbicides. En canvi, alguns bacteris no surten perjudicats, sinó beneficiats per l'ús d'aquests pesticides, però això de retruc el que provoca és que redueix la competència d'altres organismes i això acaba alterant el reciclatge de nutrients com el fòsfor i el nitrogen. D'aquesta manera, encara que es beneficia uns bacteris concrets, el sòl acaba necessitant una fertilització addicional per a mantenir la producció.
Bé, ja he parlat de les pulveritzacions, però com expliquen la presència de pesticides als boscos, exactament?
Els responsables de l'estudi han certificat identificat la presència de pesticides en terreny forestal i apunten que probablement, com deia, s'expliqui per la dispersió de polvoritzacions a l'hora d'aplicar els pesticides en terrenys agrícoles pròxims als boscos. Aquesta recerca arriba justament en un moment en què creix la preocupació de consumidors i també conservacionistes davant la renúncia de la Unió Europea a prohibir els pesticides més perillosos per a la salut humana. És la pressió de la indústria química la que està frenant aquesta prohibició d'aquestes substàncies nocives que, hem de recordar, són responsables de greus malalties en les persones. Una
sí, això, preocupant. Això és important, a més, destacar-ho, recordar-ho, a més. Tenim altres temes avui, veritat?
Sí, recollim també un informe segons el qual per cada dòlar que el món es dedica a protegir la natura, s'inverteixen 30 a destruir-la.
Vaja.
Són dades de l'estat de les finances amb la natura 2026, és el títol d'aquest informe, que és d'ara, però que es basa en dades de l'any 2023.
La proporció de 1 a 30, bé, és prou significativa, és demolidora, no?
Sí, sí, sí. Llavors, el 2023 es van dedicar 7,3 bilions de dòlars en inversions perjudicials per la natura, gairebé 5 d'aquests 7,3 eren d'origen privat, eren diners d'origen privat, i 2,4 eren fons públics que donaven suport a activitats que són nocives per al medi ambient. En canvi, a l'altra banda de la balança tenim només 220.000 milions de dòlars, dels quals el 90% de fons públics que es van aplicar a solucions positives per a la natura. D'aquests 220.000 milions de dòlars, només 23.000 provenen de fons privats, una proporció de 1 a 9, una proporció que la ONU reclama que s'inverteixi. Primer, assenyala que cal multiplicar per 2,5 les inversions públiques i per arribar a 571.000 milions, que representaria el 0,5% del PIB mundial per l'any 2030, aplicar aquesta quantitat, és el que proposa.
Clar, és un percentatge que podria ser més elevat o molt més elevat. Ja?
Hauria de ser-ho, si pensem també només en termes de fons públics. Per això també es proposa un canvi radical a l'hora de trobar el finançament per a cuidar el planeta. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient diu que cal un programa de xoc que requerirà una inversió mínima d'un bilió de dòlars, en els quals, sobretot, serà el sector privat que haurà de tenir un paper fonamental, no només fons públics per salvar el planeta. Cal repensar si el capital mundial s'inverteix en favor del planeta o en contra.
Clar.
Els diners s'invertiran i cal decidir en quina direcció, i hem de pensar que el capitalisme també necessita un planeta sa per a subsistir.
Tots, clar.
Llavors hem de parlar, aquest informe parla d'inversió, de rendibilitat en natura, també en reducció de riscos i resiliència mediambiental.
Bé, de la macroeconomia ambiental passam al retrocés dels ànecs, perquè bé, ja sabeu que la setmana passada, bueno, que aquesta setmana, el dilluns, va ser el dia dels aiguamolls, el dia mundial dels aiguamolls, i aprofitant aquest dia, Severlife sempre presenta alguna dada que normalment és dolenta, no?
Sí, en aquest cas s'ha fixat en el retrocés, en el declivi de les principals espècies d'ànecs. Han agafat aquest grup d'ocells perquè són hivernants i són molt estables, no parlem d'espècies catalogades en perill d'extinció o molt vulnerables, però sí que s'estan patint greus caigudes en la quantitat d'exemplars hivernants. S'han comparat les dades de 2020 i les de 2023 i hi ha espècies que decauen molt. L'oca comuna és la que més cau, un 11%, un 11,4% anual. Hi ha altres espècies més conegudes, com l'ànec coivert, cau un 2% cada any d'aquests anys analitzats, o el cuallar, que cau gairebé un 5% cada any. Són percentatges que semblen petits, però, clar, cada any, en 3 anys, ja tens el 15%, de 5 o de 11 te'n vas a un 33. Hi ha altres espècies com el sarsó que pateix un declivi menor, o el xivec, o el morató caproig, o el morató de plomall, que són ànecs també que ens visiten, visiten la península ibèrica, també algunes d'elles també a les illes, doncs que estan en declivi.
Bé, sobretot jo crec que és important resaltar el cas d'Escollbert, perquè segur que tots els oients coneixen aquesta espècie, és molt comú, molt abundant, i que una espècie que tenim tan abundant, que de fet en sus recomptes de cada any a ses illes sol ser més abundant, una de ses espècies més abundants hivernants, que també cria, també nidifica que ses illes, i que una espècie tan comú també estigui en declivi, això és molt significatiu i molt important destacar-ho. I, a més, apunten possibles causes, clar.
Sí, exacte. Certifiquem aquesta caiguda d'exemplars d'aquestes aus aquàtiques, de nàtides, sobretot, i, segons Sea Overlife, les tendències negatives que es mantenen de manera sostinguda en els censos hivernals es deuen principalment a la situació de conservació d'aquests humidals. Per això és una informació que es donava a conèixer aquesta setmana, com deies, no?, amb el Dia Mundial dels Humidals,
no?,
dels aiguamolls. Alguns d'aquests humidals són claus per a aquestes espècies, per a les migracions hivernals d'aquestes espècies. Parlem de Doñana, del Delta de l'Ebre, de l'Albufera de València. Són grans extensions que no estan presentant una situació molt favorable i això fa que també minvin aquestes migracions. També Sea Overlife apunta que cada vegada hi ha més disponibilitats d'aiguamolls sense gel al nord d'Europa, per l'efecte del canvi climàtic. I això fa minvar les migracions. O sigui, hi ha molts també que ja no han d'anar cap al sud perquè ja troben en el seu entorn unes bones condicions. Però això no amaga que les condicions dels humidals d'aquesta part nostra, no?, de la península Ibèrica, doncs cada vegada són pitjors. El principal factor, el que és més determinant, és aquest estat de conservació dels aiguamolls i la disponibilitat d'aigua de qualitat, i també l'estat de la vegetació. Són els primordials factors que fan que cada vegada veiem menys ànecs en els nostres aiguamolls.
Sí, ja que dic que bé, els tres aiguamolls que has citat, Doñana, el Delta de l'Ebre i l'Albufera de València, són fonamentals, però molt importants per a aquestes aus, i són els tres que més destaca Sea Overlife. Jo la veritat és que el sabre, això que havia anunciat Sea Overlife, he estat mirant les dades dels darrers anys d'escoll verds d'Eivissa. I sí que cert que allà han passat, hi va haver, en el recompte, només se'n van comptar 56, quan normalment és un centenar. Però també ha que dir que l'any passat va ser especialment, bé, rar, perquè hi va haver una sequera impressionant i els nostres aiguamolls estaven molt secs, és veritat. Llavors, no sé si és massa significatiu aquesta dada, però... Bé.
Haurem de veure si hi ha hagut un canvi de tendència. Clar. Enguany que ha plogut molt més i els censos s'han fet fa uns pocs dies.
S'han fet, però encara no s'han donat les dades. Sí. Bé, i encara tenim algun apunt més sobre aus, no?
Sí, continuem amb la ornitologia. Parlem d'una història concreta, la història de Centenario, que és un trencalós, en castellà es diu un quebrantahuesos, és una de les espècies més vulnerables de la fauna ibèrica, i aquest exemplar concretament tenia 17 anys i es va reintroduir als pics d'Europa Astúries l'any 2017 dins un programa de recuperació d'aquesta espècie al Cantàbric. La notícia no és només la seva mort, sinó que ha mort en varietat. I aquí està el tema que volíem, per això el volíem destacar, no?
Si hem de dir que l'ús il·legal de verins és un dels crims ambientals més greus al nostre país, que afecta molt a aus.
Exacte, i a més no només afecta a les aus, perquè en aquest cas, per exemple, van trobar alguns gossos, tres gossos morts a la zona on s'havia enverinat aquest centenario, i hem de dir que, clar, deixar a l'aire lliure verins també pot afectar altres animals, però també persones, perquè hi ha gent que sovinteja en el camp, a la muntanya, excursionistes o gent de camp que també pot estar exposada a aquests verins.
I enverina també el sol, com parlàvem abans dels pesticides, això també, no? I a Balears també hem tingut casos, ho vàrem comentar, de rapinyaires mortes per verins darrerament. I bé, ho deixarem aquí, en parlarem més de verins. Ho deixarem aquí per avui. Gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
M'ho anem amb una cançó de Ned Sheeran, amb el vaixell de Ned Sheeran. En Felipe Ruiz, de la sala de màquines, en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies i molt bona nit. Elements to remind me there's beauty when it's bleak. Stuck out long before lights down. Where do I breathe? Oh, I know. The more that I love, the less that I feel. The times that I jump never were real. They say that all scars heal, but I know. Maybe I won't, but the waves won't break my boat. But
But the waves won't break my boat. Stones crash on the boardwalk. The wind rushes through the trees. I keep my eyes peeled. The memories always fall short of what we could have been. Waves won't break my boat, but the waves won't break my boat.